Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i 38 minuts. Avui haurem de córrer una mica, Lluís Cabal. Ho
sí,
sento
avui,
molt, que és la vida.
El rellotge sempre és el nostre
no,
amic.
No,
bon
sí,
dia
avui,
a tothom.
Avui més. Ja saps que sempre tens temps, però avui hem hagut de, teníem uns temes importants a solucionar. Què?
Bé, mira, hem començat amb l'obertura del Barbero de Sevilla,
sí,
que és el que coneix tothom, perquè avui parlarem no del Barbero de Sevilla, sinó de Rossini, i més concretament, de la Cenerentola, que
no,
és l'òpera...
Dels canelons no, eh?
No.
Vale.
Això ja en parlarem... Bueno, ja saps que sí que hi té a veure, però no en parlarem avui.
Vale.
Aquest dijous, a les 8:30 de la nit, aquí al Teatre Auditori, es representa la Cenerentola de Rossini, com dèiem, amb la producció aquesta d'Òpera Catalunya, i al voltant d'aquesta Cenerentola, com cada any, s'ha muntat el que es diu l'Escola d'Òpera, que és un projecte molt interessant, del qual és del que parlarem avui. Si et sembla, ja veuràs. Començarem, posa'ns el número 2, que és l'obertura de Cenerentola, i així anirem sentint, i anirem entrant en matèria. La Cenerentola és una òpera de Rossini, composta l'any següent del Barbero de Sevilla, i per mi, i per molta gent, amb això coincidim, és una extraordinària òpera, podríem dir que és bastant, o moltíssim millor que el Barbero de Sevilla, perquè aquí ja Rossini va abocar tot allò que havia experimentat el Barbero, i aquí ja ho va abocar confeccionant una òpera comiquíssima. La Cenerentola és la Ventafocs, el conte de la Ventafocs, uh-huh, però amb variants. Aquí no hi ha madrastra, hi ha padrastra, no hi ha sabata, hi ha un braçalet, i no hi ha fada, sinó que hi ha un savi. Però tot això, per parlar de tot això, precisament, qui ens ho explicarà millor,
sí,
que
no
els nostres
xerrar,
convidats, que avui hem portat a dos dels protagonistes d'aquesta escola d'òpera, uh-huh, que són la Maria Banyeres, bon dia Maria, soprano,
bon dia,
i que fa el paper de Clorinda, i Jan Antem, baríton, que fa el paper de Dandini. Bon dia,
bon
Jan.
Bon dia.
Bé, doncs, com dèiem...
La primera pregunta, sí. Vosaltres sou molt joves, per normalment la gent que ens convida sol ser una mica més veterana.
Bueno, ja saps tu que la joventut és una actitud,
sí,
però
sí,
en aquest cas també és un número,
exacte,
perquè ells són molt joves, estem parlant de 21, 25
quants
anys.
Quants anys teniu?
Jo 25.
I jo 21.
21. Així de primeres, la gent de la vostra regeneració per l'òpera no sol decidir-se. Per què?
Doncs
vosaltres.
És una pregunta bastant interessant. Segurament per la manera en què es vesteix el món de l'òpera, per part del món de l'òpera mateix, De cert snob,
sí,
que no agrada, no? Però realment no és així. Sí, ja. És un món molt més obert,
sí,
i molt més proper i accessible del que la gent, sí, pensa.
O potser també una mica per desconeixement, no? Perquè la gent de la nostra edat no ha tingut l'oportunitat de viure-la de prop, però de,
sí,
fet, bueno, amics meus que després han vingut a alguna de les òperes,
sí,
a la majoria sempre,
sí,
sempre s'acaba d'agradar. O sigui, sí, que no és tan inaccessible i tan... llunyana, com sembla.
I com hi heu arribat vosaltres a l'òpera? Perquè dieu, per desconeixement, els vostres amics no ho coneixien, però vosaltres sí. Com hi heu arribat? Cadascú el seu,
sí,
cas. No entenc què heu arribat.
No, el meu cas va ser perquè de petit, quan feia tercer de primària, vam fer una obra de teatre a l'escola, que era Turandot, en versió teatral, o sigui, no vam cantar.
Millor,
i,
no? Potser.
Sí, molt millor. I res, doncs a mi m'agradava molt el teatre en aquell moment, com també m'agrada ara, i vaig decidir fer-me el vestit jo i tot el... Era molt petit. I vaig comprar-me el DVD i el CD, i em va encantar. I des de llavors, doncs, però va ser una cosa meva, diríem, una xaladura meva, que des que tinc 9 anys, 10, i per tant, bueno, diríem que és algú que porto dins, que no he tingut la sort que m'ho inculqués. Em sembla que en el teu cas és diferent.
Sí, en el meu cas, des de ben petites, a ma germana i a mi ens van apuntar a classes de música. En concret, ens van apuntar en el mètode Suzuki, I res, des de ben petites vam estar en contacte amb la música i ens posaven òperes i, bueno, no sé, vam créixer una mica en la música clàssica. De fet, o sigui, a mi em va costar més conèixer la música pop habitual que... Mm. Sí, ja vaig néixer en això una mica. Bueno,
val a dir, i ells ho han dit, que l'òpera és un espectacle que...
Ha dit música clàssica,
ha dit música clàssica, sí.
Sempre em renya perquè dic música clàssica.
Ah, sí?
No, és que a mi no m'agrada anomenar la música com música clàssica. Està clar que per delimitar-la en època utilitzem aquest apel·latiu. Però,
sí, ja tenim, però, bueno, tenim una relació llarga ja.
Sí, sí, però bueno, ara seria molt llarg. Però sí que és veritat que l'òpera, com bé ells han dit, jo diré no només l'òpera, sinó la música en general, la música en directe, atrapa. És quelcom que moltes vegades és desconegut, però tu quan vas a un espectacle, sobretot d'òpera, i no hi has anat mai, jo també me'n recordo amb 13, 14 anys, la primera vegada que vaig anar al Liceu, que vaig anar a veure Salomé, que per un xaval de 14 anys, anar a veure Salomé,
Déu-n'hi-do,
i em vaig quedar... Que torrit me vuelve
loca, no? Bueno, em vaig quedar enganxat a la cadira, veient allò, però què és això, no? I realment és quelcom que atrapa quan veus la màgia directa, no?
Encara no ho has aconseguit que hi vagi jo, però, eh?
Bueno, però jo sé que el dia que hi vagis acabaràs enganxadíssim.
Sí, però pensa que l'Àngel Comas porta intentant que vagi al cinema 2 anys i encara no ho ha aconseguit tampoc.
Tot és qüestió de temps. Mira, mentre anem xerrant posarem el número 3, que és l'àrea de Dandini, d'aquesta òpera. Anem sentint que Dandini és el personatge del Jan. No? Bé, com hem dit, amb aquest títol es fa el que es diu l'Escola d'Òpera, que és un projecte que funciona des de l'any 96 a Sabadell. És un projecte pioner, s'ha de dir que a tot Espanya només hi ha un altre lloc on es fa, i no és precisament a la península, sinó que és a les Canàries. A altres països d'Europa, on el tema de la cultura funciona d'altra manera, doncs això és més habitual, però aquí no. I bé, jo penso que millor que jo que ens expliquin ells què és l'Escola d'Òpera, no?
Doncs l'Escola d'Òpera és un projecte, una acadèmia, no?, que dura 2 mesos, quasi 2 mesos.
En el qual estem de manera intensiva tots els dies de la setmana rebent formació de tipus escènica, musical,
expressió corporal,
història de la música.
Sí. Italià també.
Es rebeu una formació completa i de manera molt intensiva.
Sí.
Tot al voltant de l'òpera que estem muntant, però que ens servirà...
Tècnica vocal, també.
Sí,
també.
Molt italià també us servirà, sí, segur.
Clar. Sí, no, doncs, sí. I és fonamental.
Bé, de fet, l'Escola d'Òpera té el subtítol de curs de professionalització per cantants joves. Mm. I és això, no? No és només agafar uns cantants joves i posar-se a assajar i muntar una òpera, sinó, a l'entorn d'això, donar-los totes les eines perquè en aquest muntatge i en el seu futur professional doncs es puguin desenvolupar desenvolupar el personatge com cal, no?
Perquè en aquest sentit vosaltres ja heu fet ja heu participat en altres espectacles o aquest és el primer d'aquestes característiques que feu?
Doncs...
Jo havia participat en un projecte que es deia Òpera Jove, que vam muntar una òpera que es deia El Convito, però era la primera vegada que feia una cosa d'aquestes característiques. O sigui,
amb
a nivell...
altres professionals ja... Barrejat en un muntatge ja amb altres professionals,
sí,
no amb un projecte professional... només jove, diguem.
Sí, sí, o sigui, jo havia participat en projectes una mica més joves o alternatius, no amb un muntatge professional d'aquestes característiques.
Sí, jo havia fet 2 projectes similars als teus, amb el màster del Liceu i després a fent l'Elisir d'Amore, i després a... Bueno, una altra cosa vaig fer a Itàlia, era una cosa per a gent jove. I després, aquest estiu passat, vaig estar al Festival Rossini a Pesaro, a l'Acadèmia Rossiniana, i després fent el viatge a Reims, que sí que va ser, diguem, una producció molt similar a la que hem viscut, però en qualsevol cas el paper que feia no era tan llarg com Dandini, que això ha sigut...
Perquè, com ha sigut precisament això de trobar-vos una mica... A veure, ara faré un símil terrorífic, però ja ho avanço abans, val? És com quan et poses a jugar amb el primer equip del Barça, no? D'alguna manera, que ja passes...
M'ho estava esperant.
Sí, que això, que estàs, passes de estar una mica amb gent al teu entorn, que sou gent iguals, a passar amb gent que ja està més establerta. Com ha sigut aquest pas?
Doncs molt bonic. O sigui, és molt bonic poder compartir escenari amb gent que li veus un futur brillant. És molt maco.
Sí.
És que... És allò que dius, bueno, doncs guardarem el programa perquè d'aquí un temps puguem dir que vam cantar junts, no?
Sí, sí.
S'ha de dir que l'accés a l'escola d'òpera es fa per concurs, eh?
Ah,
oi?
Sí.
Hi ha un concurs al qual, doncs, és el que dona accés a aquesta
academia. Quanta gent es presenta en un concurs d'aquestes característiques?
Aquest any crec que unes 30 i pico persones,
Porai.
Em sembla, però varia molt. Depèn en funció de l'any. I en funció de l'òpera, potser sí, hi ha més o menys gent...
Generèntola és una òpera que es pot fer amb gent jove, però diríem que té una dificultat vocal molt més gran.
Ja que parles de dificultat vocal, ja veuràs, posem un moment, posa'ns el 4, sisplau. Això és el final de l'àrea de Dandini, precisament, l'àrea que canta el Jan. Hem de dir que no teníem gravacions de l'escola d'òpera, malauradament, i hem posat gravacions... ja saps que jo sóc fan de les gravacions en directe,
això
és una funció en directe. Però bueno, jo t'he de dir que en Jan no té res a envejar el que estem sentint, eh?
Gràcies.
Escolta, quines coses més maques que
tu. I la Maria tampoc té res a envejar el que sentirem després, ja veuràs.
Val, perfecte. Doncs deies això, que per què és una obra que poden fer joves?
O sigui, la poden fer joves en tant que és Rossini, és un Rossini còmic. I...
Molt còmic, val a dir.
Molt còmic, molt.
Sí, sí.
I per tant no demana veus dramàtiques, no demana veus pesants, al contrari, demana veus lleugeres i àgils, i per tant això va molt lligat a la joventut, però
a la mateixa vegada és molt exigent.
Molt exigent.
Perquè és Rossini, hi ha moltes agilitats, molt virtuosisme, coses després, incòmodes.
L'orquestra no sona poc a moments, i és molt llarga.
Perdó, és que jo, com que vinc d'un altre planeta, què vol dir que l'orquestra no sona poc? Perdoneu, és que...
No, jo
digueu tu que ens agafes allà.
T'ho explicaré ràpidament.
Més enllà que els violes de l'Orquestra Simfònica del Vallès no encerten ni una.
Però qualsevol dia aquests ens donaran... Val a dir que l'orquestració... Rossini, jo penso que és el que s'assembla més a Mozart en quant al concepte de lo que és l'orquestració. L'estil musical ja és més desenvolupat, però aquí ja és una orquestra més gran i molt orquestrat, és a dir, hi ha moltes les veus estan molt doblades, l'orquestra ja és més farragosa, més plena, amb la qual sí, hi ha moltes coloratures, moltes agilitats, però l'orquestra n'hi ha més, per això sona més, hi ha més densitat d'orquestra.
O sigui que has de cantar per sobre de tota aquesta orquestra, no?
Sí,
és una mica el que et referies quan deies que...
Sí.
És que, no, més que res, perquè clar, a vegades quan vosaltres ho parleu com si fos una cosa molt, molt natural i a vegades no, potser...
No sé, per exemple, unes noces de Figaro o un Così fan tutte no és el mateix.
No és el mateix. L'orquestra és més lleugera i també s'ha de dir que la manera d'escriure de Rossini convida, i això potser és un defecte dels músics, però convida a posar-s'hi, no? I llavors, és complicat, de vegades doncs l'orquestra sona fort, no? Quan no hauria de sonar tant. En Mozart és més clar perquè l'orquestra és més petiteta i tot està més caixeta de música, no? Bueno, però és veritat, aquí hi ha molta agilitat i molta densitat d'orquestra. Si et sembla, ara anem a posar ja que parlem de dificultat vocal, posa'ns el 6, sisplau. Aquí ara és el final de l'àrea de Clorinda, que és la que canta la Maria. Que bonic, no?
A mi és preciós, és que realment la dificultat vocal em sembla tot arreu molt alta, llavors, però aquesta, clar, no sé molt ben què ens hem de fixar.
Bueno, amb tots aquests jocs de coloratures, aquests... Ja veuràs, mira. Totes aquestes articulacions. Cada ben clar, ben dit, ben afinat.
Com t'enfrontes a això, Maria?
Bueno. és xungo, per mi ha sigut un repte important. Bé, amb paciència i anar treballant a poc a poc, mica a mica.
No sé qui era, quin cantant era, no ho posaré en boca de ningú, però quan li preguntaven això, com s'ho feia per cantar això, deia, fent tres coses, deia, treballant, treballant i treballant.
Sí.
Home, però aviam, has de tenir...
Treballant vol dir estudiant, vol dir...
Treballant pots posar a treballar a mi, que jo no canto això ni... Mai.
Perquè bueno, no sí,
si
t'hi
si posessis, no, tu que tens una veu, jo crec que tu... tindries futur.
Sí, la gent sobrevalora la meva veu, també. Pensa que l'Anna Luna els dijous també porta molt de temps dient-me que he de cantar i no penso cantar. Bueno, no canto.
Tu, de veritat, tens una veu maca.
Tu t'ho perds, escolta.
No, el món s'ho perd.
No, però escolteu, sí, és això, és treballant. Sí.
Més enllà de tot plegat, aquesta escola d'òpera, vosaltres com ho veieu de cara a la vostra carrera, diguem-ne, dins del món de l'òpera? És a dir, dèiem que ho ha dit el Lluís, només hi ha una altra escola d'aquestes característiques, que és a les Canàries. Després d'això, vosaltres què és el que voleu buscar una carrera en aquest món? És a dir, la vostra idea és ser cantants o és una part de la vostra faceta professional?
Doncs en el meu cas tinc molt clar que sí, que intentaré per totes dedicar-me a això, sí. I de fet jo crec que aquí ens han donat les eines per poder moure'ns pel món molt més ben preparats, perquè debutar un paper tan llarg com aquest i tan difícil, i també treballant tant la part escènica, la part musical, com hem fet, és algú que ens dona, bueno, almenys si després vol provar per anar a Tenerife o on sigui, doncs tindrem una mica més d'experiència, la veritat.
Sí, en el meu cas, o sigui, a mi m'agradaria intentar-ho, no sé si ho aconseguiré, però m'agradaria provar-ho. I res, a partir d'aquí, doncs, seguir treballant i seguir millorant.
Bueno, com dèiem, amb això de l'escola d'òpera, clar, la idea no és només agafar un càsting jove i que cantin, sinó donar-los totes aquestes eines, perquè, clar, en el món de l'òpera, bueno, i el món de l'art en general i de la música, ja no n'hi ha prou en fer una cosa bé, en cantar bé, sinó que sobretot ara en l'òpera s'ha de ser convincent. Hi ha tota una part escènica de personatge, no?, que ha de convèncer, amb la qual cosa, doncs, tot això, com diuen ells, que han treballat, doncs, l'escena, no?, heu treballat també, heu tingut classes d'història, no?, de musicologia...
D'història?
Sí, de contextualització històrica de l'obra en el seu...
Sí.
O sigui, realment...
Perquè al final els personatges no són perquè sí, no? Vull dir, tenen un perfil psicològic. Ui. Que ha d'estar d'acord amb el que és, no? I d'alguna manera no n'hi ha prou sortir i cantar, sinó que i no només interpretar, sinó que s'ha de ser, eh? No s'ha de fer de Dandini, sinó que s'ha de ser Dandini, i no s'ha de fer de Clorinda, sinó que s'ha de ser Clorinda, no? I aquí...
Això ens ho vas dir fa poc amb una cantant que vas homenatjar, potser la setmana passada o fa
sí,
dues, qui era?
Jessie Norman, que va morir fa poc, deia que aquesta dona quan pujava a l'escenari no feia d'Isolda, era Isolda.
Això us ho heu d'apuntar.
No cal que s'ho apunti perquè ja ho fan. Eh?
Per vosaltres, com a orquestra, com és treballar amb cantants?
Ah, és magnífic. Realment, fer òpera és una cosa que molts músics et diran que és un rotllo, però jo t'he de dir que m'agrada molt, perquè és participar d'un espectacle molt complet i molt, molt, molt viu, no? I tant amb el càsting professional com en el càsting de l'escola d'òpera, doncs aquesta òpera és una meravella. Però s'ha de dir que és veritat, com deien ells, no? Aquesta és una òpera molt, jo penso que molt ideal per muntar amb un càsting de cantants joves, perquè li donen un aire i una visió molt, molt, molt fresca, saps? Molt, molt, molt lliure de prejudicis, no? I la versió que fan ells realment és una versió que no té res a envejar al càsting professional. És molt diferent, però alhora molt, molt rigorosa i molt, ja dic, per nosaltres és molt, molt fresca. Sobretot jo l'adjectiu que li posaria és aquest. Mm.
Vosaltres també?
Doncs...
Quines preguntes més fàcils que fan?
Sí, jo penso que hem treballat molt.
Sí, jo, o sigui, jo en el meu cas he après moltíssim a tots els nivells, escènic, vocal, i realment, o sigui, ha estat un regal per mi poder fer una producció d'aquestes característiques amb una orquestra i poder aprendre tant de professors tan i tan bons com els que hem tingut. O sigui que, bueno, des d'aquí dono les gràcies.
De l'òpera en si en parlarem més amb el Marc Sala, que vindrà el dimecres, que ens ha preparat unes coses, que fan una espècie de visita a l'assaig i unes coses que ens vol explicar.
Fantàstic.
Però en qualsevol cas, avui sí que hem conegut a l'altra germana Banyeres, que ja va venir la Sara en el seu moment, per tant ja... no sé si tens germans, Jan, però en molt cas...
No
hem parlat, però... doncs escolteu, moltíssima sort amb aquest... És dijous, eh?
Dijous, la funció de Sant Cugat s'ha de dir que no és funció d'escola d'òpera, és funció del càsting professional, però és dijous, però bueno, pensava que, jo penso que era interessant poder parlar d'aquest projecte, com hem dit, pioner, no?, i que realment s'ha de reconèixer.
I la funció d'escola d'òpera quan és?
No, les funcions d'escola d'òpera han sigut dijous i dissabte
passats.
Ah, ja
han passat, eh? Ah, sí. M'ho he dit abans, sigut... els hi he preguntat com havien anat, home.
Han anat molt bé, ha sigut espectacular.
Estem contents, la veritat.
Sí, estem molt feliços, la veritat, és que ha sigut un final de festa.
Sí.
Ostres, doncs escolta...
Ens hem passat molt bé.
Haver acabat això i acabar-ho bé té un mèrit impressionant. Sí. Esperem que us puguem convidar un altre dia ja com a cantants professionals.
Tant de bo.
Segur, perquè penso que no són dos joves promeses, sinó que són dos joves realitats.
Doncs amb això, millor que això no podem acabar. Amb què tanquem la seva?
Doncs mira, tancarem amb el final de la Cenerentola, el número 9, que és el final de tot, i aquí també es poden apreciar el que diem la dificultat vocal d'aquestes coloratures. Jo penso que és una bona manera d'acabar el programa d'avui. I jo res, agrair-vos a vosaltres dos.
Des d'aquí que volem felicitar els nostres companys tots.
Sí, sí, són uns
cracs. Que ho han fet fantàsticament i res.
Ha sigut un plaer enorme cantar amb ells.
Sí, aquí estem parlant amb ells dos perquè no hi cabien tots, però a mi m'hagués agradat portar-los a tots perquè realment...
No ens reptis, que si ens ho haguessis dit també els haguessis ficat, eh?
Doncs a la propera escola d'òpera ho farem.
El farem tots aquí, fem una funció en directe també. Vinga, va, clar que sí. Jo no cantaré, però els altres sí. Que vagi bé, Lluís, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Maria, Jan, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
I ens retrobem segur una altra ocasió.
Gràcies.
Gràcies.